Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 4 graus a la Seu d'Urgell, 9 a Palafrugell i 3 a Prades, un dia en què tindrem un ull posat a la llevantada. Les alertes per pluja, vent i neu es mantindran durant tot el dia. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
I per ara on ha plogut més és a les comarques de Girona i el que més preocupa són els cabals dels rius i l'onatge.
Sí, ara mateix tenim pluja, que ja acumula més de 100 litres per metre quadrat a la ciutat de Girona, a Banyoles, a Figueres, a Portbou, 130 litres per metre quadrat, això entraria avui, però avui es preveu que sobre aquestes pluges encara en puguin caure entre 50, 100 o fins i tot en alguns llocs una mica més. Això vol dir que els rius creixeran. De fet, ja a aquesta hora estan creixent i ja porten uns cabals molt elevats. Alguns rius, com per exemple el riu d'Aró, el seu pas per la Bisbal d'Empordà, ahir baixava pràcticament sec, avui està baixant amb 350 metres cúbics per segon. Això és força més aigua que la que baixa pel riu Ebre en aquests moments al seu pas per Tortosa. 350 metres cúbics per segon al riu d'Aró, a l'Unyà, a Girona, 250. Estem parlant, doncs, de nivell que poden patir d'alguns desbordaments en alguns trams del riu. Molta precaució en aquest sentit amb tots els afluents dels rius, com per exemple el Ter, el Fluvià, etc. D'altra banda, tenim aquestes precipitacions que poden aparèixer avui en qualsevol punt del país. També en altres trams de la costa i del prelitoral poden passar els 50 litres per metre quadrat i el temporal marítim, que està produint ja onades de 5 metres davant de la Costa Brava, puntes que arriben als 8, a la resta encara la part forta del temporal ha d'arribar, però preveiem que vagi arribant a la resta de trams del litoral, i encara amb una nevada una mica moderada al Pirineu, però esperem que sigui especialment intensa al Pirineu Oriental.
Per tant, molta precaució avui amb aquestes pluges. Eloi, ara de seguida ampliarem també algun detall més. Per exemple, anem cap a Girona, a la Claret, a la Bisbal d'Empordà, al riu d'Aro, dèiem, que ha passat un dia de baixar sec, a portar prop de 300 metres cúbics. Laia, bon
sí,
dia.
Sí, és que aquí, bon dia, hi plou amb moltíssima força a comarca gironines. De fet, a Girona ciutat també moltíssim. Precaució si heu de circular per l'autopista. De fet, entre la comarca de la Selva i Girona hi ha balsals d'aigua a tota la via. Per tant, precaució. A les últimes hores també s'ha arribat al llindar d'alerta al riu Manol, a Santa Llogaia d'Àlgama, i diversos municipis també prenen precaucions amb molta alerta, molt pendent dels rius i també de l'onatge fort a la costa. A Llançà, per exemple, molt pendents de la Riera, per si s'ha de tallar la Nacional 260. Tant a Llançà com a Portbou, avui s'han suspès totes les classes per prevenció. Per tant, aquí comarca gironines i plou amb molta força, molt pendents d'això, del llindar dels rius i de l'onatge.
Ens deia la Laia que la ciutat de Girona també està plovent moltíssim. Per cert, línies obertes per explicar-nos també el que esteu vivint. 9-3-0-1-7-4-7-4, 9-3-0-1-7-4-7-4. Per exemple, podem saludar a aquesta hora l'alcalde de Girona, Lluc Salellas. Alcalde, bon dia.
Bon dia, Ricard, què tal?
Ara mateix, quina és la situació a la seva ciutat?
Bé, doncs la situació és que, com heu anat dient, ha plogut molt. Estem acumulant més de 100 litres per metre quadrat. El Rigonyà aquesta nit ha passat de 60 i pico metres cúbics a més de 250. Això ha provocat, doncs, d'una banda, que hem hagut de tallar un antic pont de la Creueta a l'extrem est de la ciutat, i també ha hagut un despreniment, doncs, en un carrer. Però, a part d'això, doncs, el que estem fent són tasques de control. Ara mateix no consta, doncs, que hi hagi cap altra incidència, i molt de seguiment, no? També, doncs, tenim previst a primera hora fer reunió al comitè d'emergència, que ja vam reunir ahir, i que vam preveure, doncs, que avui i ahir algunes activitats en algun pavell esportiu ja se suspenien, i per tant, doncs, està el cas, i sobre la marxa i amb la informació que tinguem, doncs, poder anar decidint allò que calgui decidir.
Missatge de precaució, deia l'alcalde. Hi ha alguna recomanació específica pels ciutadans de Girona?
Bé, sí, ara mateix, a partir del pla Inuncat, que el tenim en fase d'alerta i amb totes les informacions que ens han anat donant al Centre d'Emergències de Catalunya, doncs tenim una informació molt clara, que és que ningú s'ha d'acostar a les lleis del riu, ni a qualsevol dels quatre rius que tenim a la ciutat, doncs la gent s'anava, diguéssim, mantenir al marge, allunyada, perquè, com ja ha dit també l'Eloi Cordomí, doncs es preveu que el cabal vagi creixent, i per tant, doncs, la gent s'ha d'allunyar d'aquests punts. Com dic, no hi ha ara mateix una situació de desbordament de cap dels rius, però en tot cas, per prevenció i precaució, la gent no s'hi ha d'acostar.
Un oient ens parla també d'aquest desprendiment que hi ha hagut de terra al carrer del Carme, a l'entrada de la ciutat. Com està ara mateix la situació?
Bé, doncs tenim el carrer tallat. És un carrer d'entrada relativament important de la ciutat, és just al costat del cementiri municipal, però la situació és que el carrer està callat. Estem, doncs, a primera hora quan els tècnics municipals puguin anar també, doncs, a veure la situació i puguin decidir conjuntament amb els bombers i la policia municipal quin tipus d'intervenció s'ha de fer. Doncs mirarem de poder reobrir el més aviat possible, però en tot cas, en general, ja que avui és un dia que s'han... que la gent també ha de mirar a fer els mínims moviments possibles i, per tant, doncs, bueno, de moment mantenim aquesta via tallada i a l'espera, doncs, que els tècnics municipals i els cossos de seguretat puguin anar decidint si es pot reobrir o no a partir d'intervencions que s'hi facin.
És l'alcalde de Girona, Lluc Salellas. Gràcies per acompanyar-nos a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres, Ricard.
Línies obertes, com dèiem, al 93017474, especial pluges ara mateix a Catalunya Ràdio per seguir minut a minut el que vagi passant al país amb un ampli desplegament també informatiu. Recordar que fins aquesta nit el 112 havia rebut prop de 1.000 trucades relacionades amb el pla Inuncat i per ara no consten incidències greus. Un ull posat també al temporal i l'altra atenció el tindrem també avui a Ademuz, des d'on us saludem aquest dimarts, que és la zona zero de l'accident de tren més greu de l'estat de l'última dècada.
Con angustia y con desesperación, es una pena lo que vivimos anoche. Yo no he vivido una cosa así en mi vida.
Muy mal, y hoy un día muy malo. Hoy ha sido un día muy malo para el pueblo. Y es que es muy duro, esto es muy duro.
Inexplicable. ¿Eso cómo ha podido ocurrir? Y la mala suerte de tener que venir el otro tren y chocar, tremendo.
Estem parlant d'un poble tranquil, de prop de 4.000 habitants, al nord-est de Còrdoba. Estem parlant d'un poble que és ple d'oliveres, que s'ha convertit ja en l'epicentre d'aquest dolor, d'una espera desesperant i, en alguns casos, encara d'esperança.
Hospital por hospital, hemos llamado 100 veces a todos los hospitales.
Tiene que pasar un milagro para que Patricia, pues, siga para adelante.
El miedo, la angustia, había una señora, por ejemplo, que no sabe nada de su hermano.
La mujer y la hija de él. La hija de él, el día 10 de enero, cumplió los 28 años. Y ahí está.
Són alguns dels veïns amb qui hem parlat aquestes últimes hores. L'últim balanç parla de 40 persones mortes, algunes de les quals encara sense identificar. 39 ferits encara que estan ingressats també a l'hospital, però encara estem perquè aquesta xifra pugui acabar pujant. S'espera que en les pròximes hores unes grues gegants puguin aixecar els dos vagons de l'Àlvia que van caure en un marge i aleshores sabrem si entre la runa també encara hi ha gent atrapada. Un poble, Ademuz, que també s'ha convertit en l'epicentre de la solidaritat dels veïns.
Tengo la vivienda aquí cerca y venía a poner a disposición de que le haga falta que tenga su familiar ingresado en el hospital de Córdoba y sea de fuera. Mis dos dormitorios que tengo libres y todo lo que haga falta, si ducha, lo que quieran.
I després també hi ha la investigació per saber exactament què és el que ha passat. La millor manera de reparar el que està passant per moltes víctimes és entendre com ha pogut passar una cosa com aquesta. I ara per ara tota l'atenció se centra en el punt de la via. Dani Sanzeaja, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Un tram amb el rail trencat on es creu que van descarrilar els últims vagons del tren Irio i ara el que és massa d'hora és per treure conclusions.
Sí, els investigadors de la Comissió d'Accidents Ferroviaris han posat la lupa en un tall a la via just al punt on va descarrilar el tren Irio, però demanen prudència per ara. No poden saber si el tall és la causa o a conseqüència de l'accident, però sí descarten el sabotatge. És un primer indici que s'haurà d'analitzar al laboratori, apuntava ahir el ministre Óscar Puente.
Rotura de vía hay, evidentemente. Tenga en cuenta que el tren ha destrozado una parte muy importante de la infraestructura. Hay un primer punto de rotura de la vía, a partir del que se considera que se ha producido el descarrilamiento, pero la rotura de la vía es un indicio más. Hay que determinar si es la causa o es la consecuencia del descarrilamiento.
Recordava Puente que només 20 minuts abans del descarrilament havien passat per allà tres trens. Insistia el ministre que es tracta d'un accident molt estrany. L'única certesa és que el tren Irio va descarrilar pels últims vagons que van envair el sentit contrari xocant contra el tren Àlvia que venia de cara.
Avui és dimarts 20 de gener del 2026, primer dels tres dies de dol oficial a tot l'estat. Farem el matí de Catalunya Ràdio Especial des d'aquí. Ara mateix us saludem des de Còrdoba, d'aquí a pocs minuts des d'Ademuz, ben a prop també d'aquest espai ara mateix que s'ha habilitat per atendre aquestes famílies de les persones desaparegudes. Des d'aquí us parlem envoltats d'una mena de silenci dens, només trencat per aquest so del metall sovint, de les sirenes i del dolor. El ministre admetia, com dèiem ara, que es tracta d'un fet molt estrany, mentre al llarg de la tarda també s'han anat succeint compareixences i explicacions provisionals que encara no tanquen cap conclusió definitiva. En aquest especial informatiu que farem avui al matí de Catalunya Ràdio us explicarem què se sap fins ara. Ho farem amb testimonis directes, també amb veus oficials i amb el context necessari, sense presses, sense especulacions, perquè informar també és aturar-se, és escoltar i és explicar els fets amb rigor i respecte. Avui serem al lloc dels fets per explicar-vos de primera mà què és el que està passant, i ho farem, com sempre, amb els serveis informatius de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. You're broken down and tired of living life on a merry-go-round. You can't find a fighter, but I see it in you, so we're gonna walk it out. Move mountains. We're gonna walk it out and move on days. And I'll rise up, I'll rise like the day. I'll rise up, I'll rise unafraid. I'll rise up and I'll do it 1,000 times again. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara són les 6 i 12. I aquesta hora fem un cop d'ull a la matinada d'en Frederic Vincent. Bon dia.
Bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb la pluja que deies, que entre d'altres coses també està fent desembassar més aigua de les conques internes, la intenció és regular el volum d'aigua que està emmagatzemada.
I a Brussel·les?
Miren cap a França, perquè el govern aprovarà els pressupostos per decret, tot i que el primer ministre va prometre que no ho faria. El primer ministre continua sense una majoria suficient i a les últimes hores també ha fet diverses concessions al Partit Socialista.
I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
Un dia més amb el cas Epstein, que ara plana sobre Goldman Sachs. Segons explica el Wall Street Journal, una de les principals advocades de l'entitat tenia una relació amb el milionari condemnat fins al punt que ell la va incloure inicialment com a una de les persones executores del seu testament.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Amb més tensió en Taiwan. El govern de l'illa ha dit que vol comprar 200.000 drons i que per això hi dedicarà un pressupost especial d'1,25 bilions de dòlars taiwanesos. Ho explica el diari Taipei Times.
Tot això avui cal a l'hora del matí. Ens acompanyarà Vicent Sánchez, Ignacio Rigau, Sara González i Pere Rossinyol. I a banda de parlar amb diversos experts per repassar les claus d'aquesta catàstrofe ferroviària, avui també parlarem amb la doctora Dolors Rodríguez, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Vall d'Hebron, per saber l'última hora de la salut del president Salvador Illa. Són les 6 i 13. Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
Anem a actualitzar-nos. I comencem per Ademuz, perquè els equips tècnics i de rescat ja han treballat durant tota la nit aquí, per a Còrdoba, on diumenge un accident entre dos trens d'alta velocitat va deixar un balanç encara provisional, com dèiem, de 40 morts.
Els familiars esperen la identificació de les víctimes. Pel que fa als ferits, l'últim balanç és de 39 hospitalitzats, 13 dels quals a l'UCI, i segons el govern andalús no es tem per la vida de cap d'ells. El que les autoritats no descarten és que apareguin noves víctimes mortals entre la ferralla dels convois sinistrats.
Ho explicarem i ens preguntarem per què ha passat tot plegat aquest matí al matí de Catalunya Ràdio des d'Ademuz. Enviada especial també aquí a Còrdoba, Paula Brujats.
La prioritat és aixecar amb una grua els dos vagons de l'Àlvia que estan completament destrossats i on es tem que hi hagi més víctimes mortals. Segons la Junta d'Andalusia, hi ha 37 persones desaparegudes i el seu president, Juan Manuel Moreno Bonilla, admet que poden ser entre la ferralla.
Todavía hay unas zonas que son opacas, si no es con la introducción de maquinaria pesada que facilite la elevación de los vagones y, por tanto, el trabajo de los bomberos.
Desenes de famílies esperen angoixades notícies dels seus familiars atesos per equips de psicòlegs com la Lourdes Escobar, que fan torn sense descans per acompanyar-los en aquests durs moments de localització i identificació de les víctimes.
Hay familias que decidirán quedarse aquí a esperar, hay otras que, bueno, que se les ha facilitado espacios para que puedan alojarse y puedan intentar descansar o al menos despejarse un poco de este ambiente, ¿no?
Des d'Ademuz, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Les causes del descarrilament de Còrdoba encara no se saben, com dèiem, però s'està investigant també la ruptura d'un rail.
Ahir la imatge de la Guàrdia Civil fotografiant un tros de via trencat va disparar les especulacions. El ministre Òscar Puente diu que és un primer indici tècnic, però que falta avançar en la investigació, ho deia la 2.
Esta tesis es una especulación más, como puede haber otras. Rotura de vía hay, evidentemente. Tenga en cuenta que el tren ha destrozado una parte muy importante de la infraestructura. Hay un primer punto de rotura de la vía, a partir del que se considera que se ha producido el descarrilamiento, pero la rotura de la vía es un indicio más. Hay que determinar si es la causa o es la consecuencia del descarrilamiento.
També va afegir que 20 minuts abans hi havien passat 3 trens sense reportar cap incidència. La Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris, organisme encarregat de determinar les causes de l'accident, va deixar clar que aquest aspecte s'haurà d'analitzar en un laboratori.
I el que sí que diu l'informe tècnic és que el tren Irio va descarrilar a partir del vagó 7. Va envair el sentit contrari i va impactar contra l'Àlvia.
El president d'Irio, Carlos Bartomeu, qualificava l'accident d'estrany, com ja havia fet el ministre Puente. I coincidia també Francisco Cárdenas, maquinista i responsable de la UGT de Renfe Catalunya, en declaracions a Catalunya Nit.
No llega a 3 años desde que lo compramos, desde nuevo. Ultimísima tecnología y ha cumplido la totalidad de su plan de revisiones. Un descarrilamiento es un accidente extraño.
No es normal que descarrilen los últimos vagones de un vehículo. Lo normal es que cuando pasa el primer vagón es cuando suceda el incidente, no a mitad de tren. Eso es algo realmente extraño.
Ara la investigació se centra a recopilar informació sobre l'estat de les vies i altres elements estructurals.
L'accident de tren de Còrdoba és un dels més greus que hi ha hagut en la història de l'alta velocitat de l'estat espanyol.
L'accident amb més víctimes d'aquest segle XXI va ser l'any 2013. En Grois, a Galícia, en van morir 80 persones i 130 més van quedar ferides. El tren era una Àlvia que feia el rut a Madrid-Ferrol i que va descarrilar just abans d'arribar a Santiago de Compostela. 10 anys abans, el 2003, el xoc entre un Talgo i un tren de mercaderies va provocar 19 morts i una quarantena de ferits a Chinchilla, Albacete i a Castelldefels. La nit de Sant Joan del 2010, un tren de Rodalies va atropellar un grup de persones que travessaven les vies. Hi va haver 12 morts i 14 ferits. Pel que fa a la resta d'Europa, un dels pitjors accidents ferroviaris dels últims anys va ser el 1998 a Alemanya. Van morir 98 persones quan un tren d'alta velocitat que feia la ruta Munic-Hamburg va xocar contra un pont.
6 i 17, el president Salvador Illa sortirà avui de la UCI de l'Hospital Vall d'Hebron per passar a planta després que l'equip mèdic hagi determinat l'afecció que té.
Mentrestant, avui el conseller de Presidència, Albert Dalmau, cobrirà la seva absència a la reunió de govern habitual dels dimarts.
Barcelona, Albert Prat.
Avui veurem la primera foto del Consell Executiu sense Salvador Illa i amb el conseller Dalmau portant la batuta de la reunió. A priori, el president ha d'estar 15 dies ingressat a la Vall d'Hebron, però els metges ja apunten que podria sortir abans d'hora i prendre's la medicació a casa.
A lo millor, una vegada negativitzats els hemocultius, el pacient està bé, a lo millor pot acabar el tractament a domicili.
El que és massa aviat per dir, segons la cap d'infeccions, Dolor Rodríguez, és quan tornarà a estar ple rendiment per sortir a córrer. Sigui com sigui, el seu equip dona per fet que treballarà des de l'habitació de l'hospital perquè es troba bé i la malaltia només li afecta les cames. Des de Barcelona, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
A partir de les 10 en parlarem al Matí de Catalunya Ràdio amb la cap del Servei de Malalties Infeccioses de la Vall d'Hebron, Dolors Rodríguez, que comanda l'equip que atén el president. Més notícies. Milers de pagesos francesos estan cridats a col·lapsar aquest matí les portes del Parlament Europeu a Estrasburg per pressionar en contra de l'acord comercial amb el Mercosur. A Estrasburg, Sara Riera.
Malgrat l'acord dissabte al Paraguai, encara hi ha marge polític perquè el tractat comercial descarrili. El Parlament Europeu hi podria votar en contra i això en frenaria l'entrada en vigor. Demà es voten dues mocions per enviar el text signat al Tribunal Europeu perquè digui si va en contra dels tractats de la Unió. L'eurodiputat dels Verds, Vicent Marsà, n'és un dels impulsors.
En les últimes estimacions que tenim i amb el que estem treballant, els que estem clarament en contra i aquells que estan clarament a favor, estem molt igualats i queden al voltant d'un centenar de diputats i diputades que encara no han decidit el vot, que és a qui cal convèncer i amb qui en aquestes últimes hores no pararem de fer feina.
Sara Riera, Catalunya Ràdio, Estrasburg.
El Ministeri d'Agricultura i Pesca es compromet a flexibilitzar el nou reglament europeu de control de la pesca que afegeix també més tràmits burocràtics a les embarcacions.
La Federació de Confraries de Pescadors de Catalunya dona un vot de confiança a la Secretaria General de Pesca i preveu tornar a la mar després de l'aturada de protesta d'ahir.
Tarragona, Ricard Buigas.
Satisfacció a mitges dels pescadors després de la reunió d'ahir a Madrid. El president de la Federació de Confraries de Pescadors de Catalunya, Antoni Abad, ha dit a Catalunya Ràdio que estaran alerta a l'aplicació de la flexibilització acordada.
Probablement no és el millor acord que podíem haver aconseguit, però tampoc és un mal acord, no? Penso que la Secretaria General de Pesca doncs, farà una interpretació del reglament aquest comunitari més adequat a la flota de baixura que pas a la visió que tenia de la flota d'altura, que és el que ens portava els problemes, no?
Si el temps ho permet, les embarcacions tornaran a la mar. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
El conflicte sobre Groenlàndia marca també el Fòrum Econòmic Mundial de Davos, que arrenca avui. Només d'arribar a la ciutat suïssa, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ja ha advertit als Estats Units que la sobirania de Groenlàndia i Dinamarca s'ha de respectar d'una manera inequívoca.
Un missatge escrit al seu perfil d'X dirigit a Donald Trump, que arribarà demà a Davos. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, ha advertit la Unió Europea que seria molt poc sensat imposar aranzels als Estats Units com a represàlia per les seves aspiracions sobre l'illa de l'Àrtic, tot plegat després que Trump amenacés d'imposar també aranzels als països europeus que envien tropes a Groenlàndia. Tot i això, Bessent ha intentat suavitzar el discurs de Trump modificant el seu lema d'America First, America Primer.
Crec que el missatge és que Amèrica primer no vol dir Amèrica sola, i crec que el president Trump explicarà que així és com vol que sigui vist el lideratge americà al món.
Bessent ha insistit en la importància estratègica de Groenlàndia alhora que ha remarcat que Washington desitja una col·laboració més profunda i respecte mutu amb els seus socis comercials. Enmig d'aquest clima enrarit, la delegació danesa ha cancel·lat la seva participació a Davos.
I després de coincidir demà a Davos amb Donald Trump, la Unió Europea farà dijous una cimera extraordinària per discutir una estratègia conjunta davant les aspiracions territorials de Washington.
D'entrada, la Unió Europea no està disposada a cedir davant les amenaces aranzelàries de Trump, però la primera opció dels 27 és trobar una solució diplomàtica al conflicte que ha generat el president dels Estats Units. Dinamarca tampoc vol una escalada, però el seu ministre d'Afers Estrangers, Lars Løkke Rasmussen, sí que reclama una resposta unitària i contundent dels 27.
Aquest és un debat que hem de tenir a la Unió Europea perquè no és Dinamarca qui ha de respondre i no són els països d'aquesta llista els que han de respondre. És Europa qui ha de respondre.
En paral·lel als contactes entre els 27, Dinamarca també ha proposat al secretari general de l'OTAN l'augment de la presència de l'Aliança Atlàntica a Groenlàndia i a l'Àrtic.
I atenció al que avancem a aquesta hora. Amnistia Internacional ha denunciat l'augment de les pràctiques autoritàries dels Estats Units i la consegüent erosió dels drets humans en aquest país quan es compleix un any de la tornada del poder de Donald Trump.
En un informe titulat Fent sonar les alarmes, l'ONG documenta com l'administració Trump està trencant els pilars d'una societat lliure. Atacs a la llibertat de premsa, d'expressió i de reunió, persecució de la societat civil i pressions sobre jutges i advocats. Amnistia també recull atacs als drets de refugiats i migrants, la militarització de les ciutats, el desmantellament dels mecanismes destinats a garantir la rendició de comptes i els esforços per soscavar els sistemes internacionals de protecció de drets. L'objectiu, segons Amnistia, és destruir les normes i concentrar el poder perquè ningú els pugui exigir responsabilitats. Segons l'estudi, totes aquestes tàctiques reflecteixen un patró global d'autoritarisme que augmenta el risc per tota l'oposició als Estats Units, siguin manifestants, advocats, estudiants o defensors dels drets humans.
I tot i que hi va ser un dia festiu als Estats Units, l'administració de Trump no ha aturat les batudes per detenir immigrants indocumentats a la ciutat de Minneapolis.
Sí, Trump té entre cella i cella una ciutat i també un estat, Minnesota, que són feus demòcrates des de fa més de 4 dècades.
Enviat especial a Minneapolis, Oriol Serra.
Minneapolis és l'escenari de situacions dantesques en què els agents d'immigració i duanes, convertits en veritables comandos del terror, poden aparèixer a les portes d'una escola i endur-se una mestra pel fet de no ser ciutadana dels Estats Units. O pitjor encara, poden endur-se un nadiu nord-americà d'una tribu de Minnesota per la seva pell fosca. L'obsessió xenòfoba de Trump i la seva administració ha confluït amb l'odi a un estat profundament demòcrata com és Minnesota. N'hem parlat amb en Tim, advocat especialitzat en immigració a Minneapolis.
De fet, és l'operació d'immigració més gran de la història d'aquesta nació. Molts pensen que això té a veure amb el fet que aquest és un estat històricament blau.
A Minnesota, el rebuig als ICE és massiu i palpable, especialment a les principals ciutats. Des de Minneapolis, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I la invitació de Donald Trump ha fet arribar a una 60ena de països perquè participin en el seu Consell de la Pau. Ha estat rebuda, en molts casos amb cautela, entre d'altres perquè caldrà pagar 1.000 milions per obtenir un seient permanent.
Dissenyada en un primer moment per supervisar la reconstrucció de Gaza, en realitat la iniciativa pretén anar més enllà i abordar altres conflictes arreu del món, al marge del Consell de Seguretat de l'ONU i amb el lideratge dels Estats Units. És d'aquest parer, un cop vista la carta magna d'aquest Consell, ell, l'analista i cap de l'ONU al grup internacional de crisis, Daniel Forti.
Ara que hem vist l'esborrany de la carta de la Junta de Pau, queda ben clar que Trump vol al·ludir els altres poders a veto del Consell de Seguretat i establir una organització internacional on ell i el govern nord-americà tinguin una influència considerable en qüestions principals de la pau i la seguretat internacional.
Entre la seixantena de països convidats hi ha Israel, Rússia o l'Argentina de Milei. També França, que de moment no hi serà, i el Canadà, que no està disposat a pagar un per un seient permanent.
I ara tres titulars de Cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
Als 93 anys, el dissenyador italià Valentino Garavani, conegut com l'últim emperador de la moda, al llarg de la seva carrera va vestir dones com Jackie Kennedy, Liz Taylor, Sofia Loren, Sharon Stone, Jennifer Lopez, Julia Roberts, Diana de Gales i, més recentment, Rosalía.
La segona.
Neix Genesis, un nou teatre i una escola superior per formar artistes, tècnics i gestors culturals al barri de Poblenou de Barcelona. Darrere hi ha la productora Focus, que ha volgut celebrar el seu 40è aniversari amb aquest projecte. Tot plegat suposa una inversió d'11 milions d'euros d'obres i està previst que tot plegat s'engegui al setembre del 2028.
I la tercera.
Avui a TV3 s'estrena el documental Els assassins del Capitán Trueno, que analitza la censura franquista sobre els còmics de l'època. El documental repassa també el control ideològic sobre elements de cultura popular com el TVO i recull els testimonis de censors de l'època. Està dirigit pel periodista i col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, Vicent Sánchez, i es podrà veure aquesta nit al Sense Ficció.
Un documental que recomanem avui al Matí de Catalunya Ràdio. I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
Ter Stegen deixa el Barça per incorporar-se al Girona.
És a punt de marxar el conjunt gironí a les ordres de Mitchell. El Barça ha arribat a un acord amb el Girona perquè hi jugui el que queda de temporada. Podria incorporar-se immediatament i no viatjar avui cap a Praga amb el Barça. Ferran Torres amb problemes musculars i Lamin sancionat. Tampoc viatjant amb l'equip. Cancelo tampoc està inscrit i es queda a Barcelona.
I tindrem més Albacete a la Copa.
Doble sessió d'Albacete. Els blauran aparellats als quarts de final a partit únic amb l'equip que va eliminar el Madrid. L'Albacete-Barça jugarà el 3 de febrer. També a la Copa, València Atlètic Club, a la Vera Real Societat i Betis Atlètic de Madrid.
Examen per ser a la Champions al Bernabéu aquesta nit pel nou Madrid d'Arbeloa.
Després que no encaixés bé les crítiques dels aficionats a Florentino Pérez, amb xiulades, també alguns jugadors com Vinícius, el conjunt blanc torna a jugar a la Champions davant el Mònaco a partir de les 9.
Y ahora nos toca a nosotros cambiar esos pitos por aplausos. Y que vean el esfuerzo que hemos hablado y que vean la calidad de los jugadores, el juego que tenemos que mostrarle al Real Madrid.
De la jornada avui destacant també Villarreal Ajax, Inter de Milà Arsenal i Tottenham Borussia Dortmund, jugat a primera ells dos Sevilla 2 i avui a l'Eurolliga de bàsquet a quarts de 9, Dubai Barça amb transmissió en aquesta casa al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio i el 3CAT.
El dia en què avui, a partir de les 11, al Matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem el xef Jordi Cruz. Però abans, cançons sobre l'advertència que ha fet el govern xinès, Frederic Vincent.
Ha demanat combatre les interferències d'altres països i per això repassem cançons amb interferències, és a dir, amb sons afegits a la cançó. It's Raining Men incorporava, per exemple, so de trons i de pluja. Really not be out. A Back in the USSR, els Beatles van posar un so, ara el sentíem, d'un avió enlairant-se i aterrant. És un so, per cert, que es va gravar a un dels aeroports de Londres, però no ho van fer expressament. És un so que ja apareixia, allò que en diuen la llibreria, la col·lecció de sons que tenien els estudis d'Abbey Road. I un capítol a part és que Eddie Clarkson i aquest Heartbeat Song que inclou literalment el batec de cor del seu fill. De fet, la cançó segueix el ritme del batec de cor del seu fill.
En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes.
Con angustia y con desesperación. Es una pena lo que vivimos anoche. Yo no he vivido una cosa así en mi vida.
Muy mal, y hoy un día muy malo. Y hoy ha sido un día muy malo para el pueblo. Y es que es muy duro, esto es muy duro.
Són les veus que hem pogut sentir a les últimes hores. Us parlem des de Còrdoba. Equips tècnics i de rescat han treballat durant tota la nit aquí a Ademuz, al punt on diumenge van xocar dos trens, amb un balanç provisional ara mateix de 40 morts.
Pel que fa als ferits, l'últim balanç és de 39 hospitalitzats, 13 dels quals a l'UCI no es descarta trobar més cossos entre la ferralla.
Avui, edició especial del Matí de Catalunya Ràdio, des d'aquí, des d'Andalusia, per sentir la veu dels afectats i també intentar respondre molts dels interrogants que encara planen sobre la tragèdia.
Sobre les causes, s'està investigant la ruptura d'un rail, s'hi referia el ministre de Transports, Òscar Puente, en declaracions a la 2.
Esta tesis es una especulación más, como puede haber otras. Rotura de vía hay, evidentemente. Tenga en cuenta que el tren ha destrozado una parte muy importante de la infraestructura. Hay un primer punto de rotura de la vía, a partir del que se considera que se ha producido el descarrilamiento, pero la rotura de la vía es un indicio más. Hay que determinar si es la causa o es la consecuencia del descarrilamiento.
En aquest espai informatiu us explicarem què se sap fins ara. Ho farem amb testimonis directes, també amb veus oficials i amb el context necessari. A partir de les 9, per exemple, parlarem amb Manel Villalante, enginyer expert en ferrocarrils. I al Matí de Catalunya Ràdio avui també estem molt pendents sobre el terreny i des de primera hora l'evolució també del temporal Harry, amb línies obertes al 9-3-2-0-1-7-4-7-4.
La pluja, la neu i el vent afecten pràcticament tot el país, amb precipitacions acumulades de més de 100 litres a l'Empordà i onades de 6 metres a la Costa Brava. Avui s'esperen més pluges i la principal preocupació ara d'ara és l'acumulació d'aigua i el desbordament de rius i rieres. Lluc Salelles, alcalde de Girona, fa uns minuts al Matí de Catalunya Ràdio.
No, també doncs, tenim previst a primera hora fer reunió al comitè d'emergència, que ja vam reunir ahir, i que vam preveure doncs, que avui i ahir algunes activitats en algun pavell esportiu ja se suspenien, i per tant doncs, està el cas, i sobre la marxa i amb la informació que tinguem, doncs, poder anar decidint allò que calgui decidir.
I el president de la Generalitat, Salvador Illa, que és previst que avui surti de la UCI de l'Hospital Vall d'Hebron per passar ja a planta.
L'equip mèdic que l'atén va informar ahir que l'Illa té una estomielitis pública, una infecció poc freqüent provocada per un microbi que l'obligarà a fer repòs per les pròximes setmanes.
A partir de les 10 al matí de Catalunya Ràdio, la cap del Servei de Malalties Infeccioses de la Vall d'Hebron, Dolors Rodríguez, que comanda l'equip que està tenint el president Salvador Illa.
Tot això mentre el conseller de la presidència, Albert Dalmau, cobrirà l'absència del president en la reunió del govern habitual dels dimarts.
I mentre milers de pagesos francesos estan cridats ja a col·lapsar aquest matí les portes del Parlament Europeu a Estrasburg per pressionar en contra de l'acord comercial amb el Mercosur.
Tot això mentre aquí el Ministeri d'Agricultura i Pesca es compromet a flexibilitzar el nou reglament europeu de control de la pesca, que afegeix més tràmits burocràtics a les embarcacions.
I el conflicte sobre Groenlàndia marca el Fòrum Econòmic Mundial de Davos, que arrenca avui.
Dinamarca no vol escalar el conflicte, però el seu ministre d'Afers Estrangers, Lars Løkke Rasmussen, reclama una resposta unitària i contundent dels 27.
Aquest és un debat que hem de tenir a la Unió Europea, perquè no és Dinamarca qui ha de respondre i no són els països d'aquesta llista els que han de respondre. És Europa qui ha de respondre.
Per cert que Amnistia Internacional també denuncia que els Estats Units hi ha augmentat les pràctiques autoritàries i s'han erosionat els drets humans.
En un informe titulat Fent sonar les alarmes i ara que fa un any de la tornada de Trump a la Casa Blanca, l'ONG documenta com la seva administració està trencant els pilars d'una societat lliure.
I Catalunya no té cap pla de recuperació i conservació de flora amenaçada.
I només 6 per protegir les espècies de fauna que estan en risc, tot i que fa anys que aquests plans són obligatoris. Aquí uns minuts us ho expliquem.
I també el Teatre Gaudí de Barcelona s'estrena aquest vespre al Casalot.
Segons Sergi Balbel, una obra terrorífica i claustrofòbica on dues dones aïllades en una mansió canvien d'identitat cada pocs minuts.
Té ingredients tòpics del gènere, algun ensurt, la llum molt baixa, vibracions, relacions estranyes, violència.
Repassem ara també les portades de la premsa amb l'accident de Còrdoba, un dia més de gran protagonista, Marc Jurado.
Sí, i una paraula que avui ja apareix, Ricard, a la majoria de portades. Investigació. El País, la investigació apunta una ruptura de la via ferroviària. La Vanguardia, la investigació de la tragèdia de Damut, se centra en trencaments a la via. El Periódico, la investigació se centra en les vies i en el tren d'Irió. També és la foto de portada de tot a la premsa, vagons aixafats i ferralla enmig de les vies arreu, encara sense respostes al Adamuz. Diu l'Ara, un forat a la via de més de 30 centímetres concentra les sospites, diu el titular que acompanya la gran foto de portada del Mundo i qui va en foto gairebé a tota pàgina és el Periódico. Altres temes de portada, n'hi ha pocs, però sí alguns. Dinamarca demana ajuda a l'OTAN i envia més tropes a Groenlàndia, o la salut del president. Illa té una infecció òssia i continuarà ingressat 2 setmanes. Ho llegim a La Vanguardia. I un tema més, la mort del dissenyador Valentino. La moda perd el mestre del vermell més elegant. Ho explica l'Ara.
Això a les portades, avui molt pendents a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya del que està passant també a casa nostra. Aquestes pluges, aquest temporal Harry, línies obertes al 93201-7474, 93201-7474, el dia en què avui a Palafrugell es desperten amb també molta pluja i 10 graus, al migdia no passaran dels 13, i a Talarn, al Pallars Jussà, tenen 4 graus i una màxima prevista de 8. Avui s'espera aquesta pluja especialment abundant a la costa i al prelitoral, sobretot a les comarques de Girona. Molta precaució. Eloi Cordomí, bon dia.
Sí, bon dia. En aquests llocs del nord-est ja han caigut més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores i s'espera que en caigui 100 més durant tot el dia. Els rius de les comarques de Girona estan creixent a marxes forçades i cal extremar les precaucions. A la resta també plourà, sobretot a la costa i al prelitoral. Poden passar els 50 litres també en alguns llocs de les comarques de Tarragona, pendents de la nevada que s'ha d'anar intensificant, especialment al Pirineu Oriental, i també del temporal marítim, que ja està deixant onades de 5 a 8 metres d'altura mar endins a la costa Brava, i aquest temporal s'ha d'anar estenent a la resta del litoral.
Tot això, avui, que d'aquí a pocs minuts serem des de Damut, saludant-vos, una població commocionada per l'accident ferroviari de diumenge, i sobre aquest accident ens n'ha fet un comentari del dia amb Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. El que ha passat a Còrdoba no és una tragèdia, és un accident. Un accident tristíssim, amb un número de víctimes ingent i, pel que sembla, difícil d'entendre. Però sí, molt de tant en tant, en un món com el nostre, que funciona quasi sempre a la perfecció i on milions de trens i d'avions circulen sense cap mena de problemes, passen fenòmens inexplicables. Les autoritats han reaccionat ràpidament i s'espera que facin honor a les víctimes amb un acompanyament psicològic que no sempre s'ha donat en aquests casos. Però el més important de tot plegat és que cal entendre que molt de tant en tant passen coses inexplicables i que les creiem tràgiques justament perquè són l'excepció.
I amb què ens despertes avui, Xavi Canalies?
Avui amb la música de la diva Madonna i la cançó American Life, cançó, per cert, que donava títol al nou disc de la cantant. I és que tal dia com avui, un 20 de gener, però de l'any 2009, Barack Obama va prendre possessió com a president dels Estats Units, convertint-se en el primer president afroamericà de la nació.
I amb què ens ha despertat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
Doncs mira, amb l'Adrià Font, és un professor que té clarament un ADN optimista. Mireu amb quina energia ha parlat amb nosaltres. Adrià, molt bon dia.
Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, matiner.
Adrià, ets un tio optimista, ja m'ha quedat clar, no?
Home, evidentment, hòstia, és que hem d'aixecar el país, si no, què hem de fotre, si no?
A què et dediques tu, Adrià?
Jo soc professor.
Professor?
Dedico, soc l'enemic públic número 1, tu. Jo soc professor de filosofia. Mira, jo tinc un lema a tots els alumnes del CD, que és a tope, yeah. O sigui, si tu dius, et dius a tope, yeah, tot canvia. Juro que tots els alumnes jo els dic a tope i tots fan yeah. I algun sempre canvio. A tope no yeah, profe, a tope no yeah. Dic, bueno, però...
A tope yeah.
A tope yeah.
Bon dia, a tope yeah.
Adéu, Adrià.
Doncs ja ho veus. Està bé tenir professors així, escolta'm.
Home, escolta'm, a tope yeah. Un mantra que ens hem d'anar repetint.
I on són festes avui?
Doncs segueix la festa major d'hivern a Viladecans des d'avui fins al 28 de febrer i a la Biblioteca Municipal podreu veure l'exposició fotogràfica Abda i Sumut a Palestina, retorn i resistència.
I què s'ha fet viral també a les xarxes, Marta Viana?
Doncs el comunicat de Brooklyn Beckham, fill de David i Victoria Beckham, que ha trencat el silenci després del distanciament amb la seva família. S'havia especulat molt sobre el seu trencament i ara el fill ha decidit explicar el perquè. Ho ha publicat en diverses stories a Instagram. Ha dit que ha guardat silenci durant anys per mantenir-ho tot això en privat. Assegura que els seus pares han volgut controlar sempre el relat davant la premsa. Diu que per ells la marca Beckham sempre ha sigut el primer, que els seus pares han intentat destruir la seva relació i que en cap cas vol reconciliar-se amb la seva família.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut la queixa del David. Ens explica que ja fa una setmana que no pot fer servir el servei d'internet que té contractat amb la companyia Yoigo. Diu que això l'afecta també en la seva feina de periodista. Explica que, tot i que ha contactat amb l'empresa per diferents vies, de moment no han respost ni li han ofert cap solució. Tampoc ha servit de res que un tècnic anés a casa seva. El David reclama la reparació immediata de la seva línia i la devolució de la quota mensual del gener.
Porto 7 dies sense internet. Després de 5 mails a Yoigo, 20 trucades a... avaries i 50 whatsapps d'atenció al client, res de res de res. En fi, estic sense poder treballar amb nervis i frustració.
A la seva pàgina web, la companyia ofereix vies de reclamació a administracions en cas que la resposta donada per l'empresa no sigui satisfactòria.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
Per a Gaudí, tot el que brillava havia de ser d'or. La meva besàvia Amàlia es mirava amb lupa els contes de la Reforma.
Torna a la Casa Batlló una nit d'hivern. Una experiència nocturna emocionant. Promoció 2x1 per residents. Entrada ja a la venda.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van acomiadar la sessió d'ahir amb pèrdues per les amenaces aranzelàries dels Estats Units als països que s'oposin als seus plans per Groenlàndia. L'IBEX és l'índex que ha aguantat millor la pressió. Només ha perdut un 0,26% i obrirà avui des dels 17.660 punts. Ahir era festiu a Wall Street, avui veurem com es rep al mercat nord-americà l'intercanvi d'amenaces comercials entre els Estats Units i la Unió Europea. De moment, el més beneficiat és l'or, que marca 9 màxims històrics i frega els 4.700 dòlars per onça. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
A bon preu Esclat Online, l'estalvi juga a casa. Fes la compra online i estalvia temps i diners amb les millors ofertes. Segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, el cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions i els codis postals on ja està actiu a bonpreuesclat.com.
El Matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Avui edició especial. Des de Còrdoba, els equips tècnics i de rescat han treballat durant tota la nit a la zona de l'accident de trens a Damuth. Per ara el balanç és de 40 morts, però les autoritats no descarten que apareguin encara més víctimes.
Segons la Junta d'Andalusia, hi ha 37 persones desaparegudes. Amb la primera llum del dia, la prioritat és aixecar dos vagons que estan completament destrossats. Juan Manuel Moreno Morilla, president d'Andalusia.
Però, lamentablement, ahí todavía hay unas zonas que son opacas, que después de visualmente y después de varios chequeos que han hecho los profesionales, los bomberos, y que han conseguido rescatar fallecidos, pero ya más allá ya no se puede seguir si no es con la introducción de maquinaria pesada que facilite la elevación de los vagones y, por tanto, el trabajo de los bomberos.
Els familiars esperen la identificació de les víctimes. Pel que fa als ferits, l'últim balanç és de 39 hospitalitzats, 13 dels quals a l'UCI, i segons el govern andalús no es tem per la vida de cap d'ells.
Les causes del descarrilament de Còrdoba encara no se saben, però s'està investigant la ruptura d'un rail.
Sí, la imatge de la Guàrdia Civil fotografiant un tros de via trencat va disparar les especulacions. El ministre Òscar Puente diu que és un primer indici tècnic, però que falta avançar en la investigació, deia la 2.
Esta tesis es una especulación más, como puede haber otras. Rotura de vía hay, evidentemente. Tenga en cuenta que el tren ha destrozado una parte muy importante de la infraestructura. Hay un primer punto de rotura de la vía, a partir del que se considera que se ha producido el descarrilamiento, pero la rotura de la vía es un indicio más. Hay que determinar si es la causa o es la conseqüència del descarrilamiento.
També va afegir que 20 minuts abans havien passat 3 trens sense cap incidència. El que sí que diu l'informe tècnic és que el tren Idió va descarrilar a partir del vagó 7, va envair el sentit contrari i va impactar contra l'Àlvia.
El president d'Idió se suma a qualificar-ho d'estrany.
Carlos Bartomeu feia servir les mateixes paraules que el ministre Puente, estrany. I coincidia també Francisco Cárdenas, maquinista i responsable de la UGT Renfe Catalunya, en declaracions al Catalunya Nit.
No llega a 3 anys des que lo compramos, des de nuevo. Ultimíssima tecnologia i ha cumplido la totalidad de su plan de revisió. Un descarrilamiento es un accidente extraño.
No es normal que descarrilen los últimos vagones de un vehículo. Lo normal es que cuando pasa el primer vagón es cuando sucede el incidente, no a mitad de tren. Eso es algo realmente extraño.
Des de primera hora avui al matí de Catalunya Ràdio també estem molt pendents del temporal Harry. L'alerta per pluja, vent i neu es mantindrà tot el dia.
Les previsions apunten que la llevantada ha de continuar i preocupen especialment rius i rieres. Lluc Salelles, alcalde de Girona, fa una estona al matí de Catalunya Ràdio.
Que ningú s'ha d'acostar a les rieres del riu ni a qualsevol dels quatre rius que tenim a la ciutat, doncs la gent se n'ha de, diguéssim, mantenir al marge, allunyada. Es preveu que el cabal vagi creixent i, per tant, doncs, la gent s'ha d'allunyar d'aquests punts. Com dic, no hi ha ara mateix una situació de desbordament de cap dels rius, però, en tot cas, per prevenció i precaució, la gent no s'hi ha d'acostar.
L'ha hagut d'afluixar també el ritme del desembassament de pantans per evitar abocar més cabal als rius. Imma Soler, surts directora de Protecció Civil.
Sobretot a la zona del nord-est, que és on s'espera més acumulació i més intensitat, comarques de Girona, comarques també de Catalunya Central, també comarques del nord de Barcelona, i també intensitats a la zona del Delta de l'Ebre.
Tota la costa està en alerta per fort onatge. Els municipis de l'Empordà estan especialment atents per l'impacte d'aquest temporal de mar i l'acumulació de pluja. Llançà i a Portbou, per precaució, se suspenen les classes. Camí de la Bisbal d'Empordà, Laia Claret, última hora, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs aquí el riu Daró baixa amb molta força. En algun punt per sota de la carretera de la C66 es veu molt alt a uns 2 pams del lateral. La carretera entre la sortida de l'autopista i la Bisbal, plena de bassals, molt embassalada, precaució. A Girona Ciutat hi ha tallat el pont vell de la Creueta i al principi del carrer del Carme, en aquest cas per una esllavissada. Com deies, a Llançà i Portbou han cancel·lat l'escola avui per si s'ha de tallar la Nacional 260 pel creixement de la riera. Per tant, també molt pendents d'aquestes crescudes de rius i rieres. I a la costa, pendents de les onades, la boia que hi ha begú està arribant al màxim del temporal, amb onades de 5 metres. Per tant, precaució també a la costa.
Gràcies, Laia. I del nord al sud del país, a les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre, també plou força, però per ara no es té constància d'afectacions importants. És així, Tarragona? Clara Chavarria, bon dia.
Sí, efectivament, aquí el que estem pendents és sobretot el fort onatge a la zona de l'Ebre, on les onades poden arribar als 4 metres. De fet, ahir es van enviar missatges d'alerta als municipis costaners del Baix Ebre i el Montsià. I també tenim un ull posat a les zones, com l'Ametlla de Mar, on hi podria haver acumulació de pluja, juntament amb l'àrea dels ports. Alguns ajuntaments de la zona de l'Ebre, però també de la Costa Daurada, han fet una crida a la prudència.
Gràcies, Clara. Us seguirem avui al matí de Catalunya Ràdio. Si ens voleu fer saber alguna incidència, telèfons oberts, telèfon del directe del matí de Catalunya Ràdio, 93-201-7474, 93-201-7474. I també estem molt pendents de l'estat de salut del president de la Generalitat, Salvador Illa. Avui sortirà de l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron per passar planta després que l'equip mèdic hagi determinat l'afecció que té.
Té una osteomielitis púbica, és un bacteri que li provoca una malaltia molt poc freqüent. Des de l'hospital apunten que podria sortir abans del previst. Dolors Rodríguez, cap de la secció dels serveis de malalties infeccioses de la Vall d'Hebron.
Potser una vegada negativitzats els hemocultius, el pacient està bé, potser pot acabar el tractament a domicili. El que sí que no puc fer prediccions. Jo no sé si dintre de 6 setmanes podrà fer la vida absolutament normal.
Mentrestant, avui el conseller de Presidència, Albert Dalmau, cobrirà la seva absència a la reunió del govern habitual dels dimarts.
Més notícies. Catalunya no té cap pla de recuperació i conservació de flora amenaçada i només 6 per protegir les espècies de fauna, tot i que des de fa anys són obligatoris.
Segons ha pogut saber aquesta casa, el govern en té preparats 3 per protegir-ne una setantena.
Montse Poblet.
El govern canvia d'estratègia, renuncia a fer plans de conservació i recuperació per cadascuna de les més de 700 espècies amenaçades i opta per preparar-ne uns que protegeixin totes les d'un mateix hàbitat. Ens ho ha avançat Marc Vilaú, director general de Política aspectes ambientals i medi natural.
És un enfocament molt innovador que ens permet que puguem agrupar i puguem ser molt més eficients. Nosaltres comptem que amb una trentena llarga, a màxim 40 plans, abordarem totes les espècies de Catalunya.
Els tres primers plans protegiran les espècies de les dunes i roquissars litorals i les dels cursos alts dels rius de muntanya. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
I els nivells de contaminació de Barcelona han millorat ostensiblement i la capital catalana compleix amb la normativa actual de la Unió Europea.
Laia Bonet, la tinenta d'alcalde de Barcelona, se'n felicita i explica que la tendència continua a la baixa.
Complim amb la normativa europea vigent i ho fem, a més, millorant les xifres, les dades que teníem del 2024, que ja va ser un any de rècord. Complim a les 10 estacions repartides per tota la ciutat, estan marcant des del 2023 una tendència clarament a la baixa.
De fet, Barcelona ja és a tocar del llindar que Brussel·les ha establert per al 2030, molt més restrictiu que l'actual.
El món de la moda diu adéu al seu últim emperador. Ha mort als 93 anys el dissenyador italià Valentino Garavani, Marta Viana.
Creador de la marca que porta el seu nom, Valentino també va batejar el seu propi to de vermell, que va convertir en tota una icona i va ser una de les figures més destacades de la moda internacional del segle XX. Al llarg de la seva carrera va vestir dones com Jackie Kennedy, Liz Taylor, Sofia Loren, Sharon Stone, Julia Roberts o Diana de Gales. El dissenyador va morir ahir a casa seva a Roma, envoltat dels seus éssers estimats, i la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, el va descriure com un símbol etern de l'alta costura italiana, i la dissenyadora Donatella Versace el va recordar a les xarxes socials com un veritable mestre. El funeral de Valentino serà divendres al matí a Roma.
Una de teatre.
El Teatre Gaudí de Barcelona estrena aquest vespre El Casalot.
Valèria Obereda.
És una obra terrorífica i claustrofòbica, escrita i dirigida per Sergi Balbel, on dues dones aïllades en una mansió canvien cada pocs minuts d'identitat. L'autor ens apunta què hi trobarem.
Té ingredients tòpics del gènere, algun ensurt, llum molt baixa, vibracions, relacions estranyes, violència...
Interpretada per Anna Carreño i Gemma Dausedes, El Casalot es pot veure fins al 22 de febrer. Pels espectadors de la Fila Zero, serà una experiència immersiva perquè estan situats a dins de l'escenari. Valèria Obereda, pel matí de Catalunya Ràdio.
Ara literatura, l'escriptora, traductora i col·laboradora de Catalunya Ràdio, Carlota Gurt, ha guanyat l'11è Premi Llibres Anagrama de Novel·la amb Els Erms.
Amb El Parador del Pantà de Sau com a escenari inicial i escrit en plena sequera, la novel·la parla d'una dona insatisfeta i escarpa i un home tendre que coincideixen i fan un viatge cap a territoris desconeguts. Gurt aclareix que no és una història d'amor o sexe, sinó d'insatisfaccions.
Els Erms és una novel·la sobre les sequeres, sequeres de tota mena, la sequera climàtica, la sequera professional, la sequera amorosa, la sequera nacional, la sequera barcelonina, la sequera sexual...
I el concepte literari de mala vida serà l'eix de la pròxima edició del Festival de Novel·la Policia, que ve a ser negre.
Els organitzadors presenten el gènere negre com un aparador de vides al límit amb personatges marcats per trajectòries intenses i indisciplinades, ho ha explicat el comissari del certamen, Carlos Tanón.
El concepte ho van recollir precisament d'un dels protagonistes de BC Negra, que és el Vinicio Capossela, amb el seu llibre Tefteri, que parla de que quan la mort et trobi, que et trobi un cos que no pot aprofitar. És a dir, que la teva vida estigui viscuda en tots els nivells com tu vulguis viure.
Recordem que en aquesta edició el britànic Mick Herron, creador de la sèrie Slow Horses, rebrà el premi Pepper Carballo el 5 de febrer.
I els esports, Robert Prat.
Ter Stegen és a punt de deixar el Barça i incorporar-se al Girona pel que queda de temporada. Podria ser baixa al Barça pel partit de dimecres al camp de la Slavia de Praga i no viatjar avui amb la resta de l'expedició. Aquesta nit Madrid-Mònaco a la Champions a partir de les 9 i el Barça aparellat amb l'Albacete als quarts de final de la Copa a partit únic.
Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
Gil Manzano seria una nota a peu de pàgina si el Barça és encertat les oportunitats que va crear Anoeta. Ell és un sospitós habitual, sí, i parlar del VAR i de gols anul·lats per un tac de la bota resulta just si es fa quan et perjudica, però també quan t'afavoreix. I el Barça, amb la seva tàctica del fora de joc, hauria de celebrar cada acció que jutja el VAR semiautomàtic i no pas posar-ho en dubte. El de l'arbitratge és un debat antic i molt gastat, fins i tot avorrit davant l'espectacle que ens ofereixen els veïns de rerament. Avui un nou capítol al Bernabéu i caldrà estar atents perquè veurem com ha rebut l'afició que Arbeloa acusés a una part d'ells de no ser madridistes per cridar contra Florentino.
Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
B-Travel presenta converses entre experts.
Com a maleta expert en viatges, conec les experiències més autèntiques que cada destí t'ofereix. Records que són per sempre.
I jo, com a fotògraf expert, confirmo que els millors capvespres no es guarden en un rodet.
Amb B-Travel sempre tornes amb més del que portaves. Ara, un 20% de descompte, el millor preu garantit i finançament a mida. B-Travel. Viatja't la vida.
Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Avui pendents d'un ull secundari de la borrasca Harry, molt a prop de les Illes Balears, que està deixant branques de precipitació molt actives a Catalunya, sobretot a les comarques de Girona, on entre ahir i avui ja porten més de 100 litres per metre quadrat acumulat i en podrien caure entre 50, 100 o una miqueta més a molts llocs de les comarques del nord-est. Parlem també de creixement de rius. El riu d'Aro, especialment elevat en aquests moments, més de 400 metres cúbics per segon. El riu Unyà, també la Tur, el riu Brugent, el seu pas per a mi, o el riu Manol, ara mateix estan a nivells d'alerta. També la neu al Pirineu, de moment, cau d'una manera moderada, però continuada, sobretot Pirineu Oriental i també Prepirineu. I el temporal marítim ja està deixant onades de més de 5 metres a la Costa Brava i tot aquest temporal s'estendrà també per la resta del litoral. Compte també durant la tarda, migdia i tarda, a les comarques de Tarragona, perquè la pluja es reactiva. També en aquests moments està plovent amb força, però preveiem que ho faci encara més durant la segona meitat del dia.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Jo tenia una xicota que sempre que jo demanava croissant, amb ella li agradaven les banyes.
Les banyes del croissant?
Sí, sí.
Ah, val.
Sí, perdó. I llavors jo demanava un croissant i em fotia les banyes. I el...
Del croissant.
M'havia d'haver preparat més bé com ho explicava, sí, sí. Però va, vull dir que això... I m'emprenyava perquè, collons, n'hi ha dues, si et demanen una banya, perds el 50%. Vull dir, si estic menjant sopa de galets i vols un galet, ja te'l donaré.
Bueno.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Si hi ha algun oient que no ha estat mai a l'aeroport, que truqui.
L'acompanyem a l'aeroport.
Que el descobreixi amb tu.
Fem-ho.
Atenció, posa música d'atenció. Joan, bona tarda.
Hola.
Quants anys tens?
Jo, 59.
59. I amb 59 anys no has anat mai a cap aeroport?
No, em carden por els avions.
Quin és el lloc més lluny que has anat? A Barcelona deus haver vingut algun dia, dic jo.
Hòstia, no.
A Girona tampoc hi has estat?
No.
La millor hora del dia, les 4 de la tarda, amb Francesc Garriga.
No, em carden por.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
Avui, programa especial des de Còrdoba i Ademuz. Serem en directe en aquesta població commocionada pel tràgic accident de tren que ha causat 40 morts. Amb la col·laboració de l'Agnès Marquès analitzarem tota la informació i parlarem amb veïns i testimonis dels fets.
També estarem molt pendents de les afectacions de la llevantada a Catalunya a través del desplegament informatiu de Catalunya Ràdio pel país.
A un quart de 10 analitzarem si viatjar en tren és segur. Ho farem amb el periodista Josep Lluís Merlos i amb l'enginyer expert en ferrocarrils Manel Villalante.
A un quart d'11 entrevistarem Dolors Rodríguez, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Vall d'Hebron. Forma part de l'equip mèdic que està tractant el president de la Generalitat, Salvador Illa.
I a les 11 entrevistarem el xef Jordi Cruz.
Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir a temes pendents va debutar Frenkie de Jong, el capità del Barça a Noeta, que encara estava calent per l'arbitratge que va patir el seu equip al camp de la Reial Societat.
Que todo el rato en estas hablas con coloquiado porque significa soy el capitán.
Sí.
Es que no puede.
Está molt enfadant.
Sí, sembla aquell del badulaque del Simpson.
Anava esbufegant.
Como que se piensa que es más que tú.
Sí. Perquè el Gil Manzano té aquest posat una mica xulès.
Es furrosturante.
Sí que és furrosturante.
M'agrada molt com ho diu, eh?
Però escolta, Frankie, se't veia calent ahir, calent com mai.
Sí, vale. Inclús ha llegado a la casa de mi por la noche.
Sí, vas arribar a casa.
O dejado chacoto en el suelo.
De l'emprenyada que portaves vas deixar la jaqueta per terra.
Això per un holandès,
és molt greu.
Sacado los zapatos sin desabroches cordón y soy en cama sin lavar el diente incluso.
Wow.
A partir de 11:15, més temes pendents.
Gràcies, Jovany.
Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
Han passat 20 dies d'aquest nou any i ja m'ha entrat de ple en la rutina. I per això avui és un bon dia per recordar que pensar exigeix lentitud i somiar la capacitat d'avorrir-nos. Apartar-se del telèfon mòbil, les notificacions una estona, llegir 10 pàgines d'un llibre lentament o sortir a fer un vol són activitats necessàries per viure millor en aquest món acceleradíssim que sovint només farem quan ja ha arribat el cop. És allò del val més prevenir que curar. Avui frenem una mica per defensar l'atenció plena. Que tinguem un molt bon dia.
I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
Tenim els metges en vaga, volen jornades humanes de 35 hores a la setmana i no fer guàrdies de 24 hores. Jo, si no faig migdiada, ja no estic bé, o sigui que la meva empatia amb la causa és extrema. M'agradaria posar una cançó del gran Juan Luis Guerra, El Niàgara en bicicleta. És un merengue protesta que denuncia la precarietat absoluta de la sanitat a República Dominicana. La frase feta, passar el Niàgara en bicicleta, s'utilitza per descriure un repte molt difícil, com seria estar malalt quan no hi ha recursos per atendre't. Avui i cada dia és un bon dia per recordar que sense sanitat pública estem literalment perduts. El Niàgara en bicicleta.